A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvingut en aquest dijous. Avui, doncs, tertúlia també amb equilibri a nivell dels participants. Que, bueno, aquests dies tinc bastant mixitat a la tertúlia. Que em dona alegria de poder, doncs, conjuntar-ho quan és factible. Clàudia Cornella, benvinguda.
Hola, bon dia.
Un plaer tenir-te aquí.
Igualment.
Albert Gelabert, gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bueno, podem dir que estem, com s'ha volgut, en governs i successius des de fa poc temps, o en comuns, tenir aquest equilibri, diguem, paritari, no?, a nivell d'assistents.
Personalment em sembla molt bé.
Jo, quan es pot fer, encantat de fer-ho, però malauradament no sempre és factible. És així, eh? O sigui que,
cap problema.
Tècnicament, em sembla que hi ha més gent femenina en el planeta que no pas homes, però...
Bueno, però és la coincidència, no?
També, sí, que puguem coincidir.
I disponibilitat, perquè et dic, hi ha moltes vegades que voldries venir, però ja saps que sempre...
Ja sabem que no. Una cosa que... Bé, parlant... Tinc bastants temes d'actualitat per vosaltres. Volia arrencar per un article que has escrit ahir en el periòdic, Clàudia. La dificultat de prendre decisions, dius... clar, tinguent un antic síndic aquí com l'Albert, ja hi entrem, dius... No és fàcil, i potser menys en aquests temps que no pas abans, potser, per dir-ho així, no?
Totalment. Ja saps que sempre m'inspiro amb el que veig al meu entorn i el mateix, el que visc jo, no? I veig que actualment, no?, tal com obres la televisió, veus tot el que està passant, veus el que està passant al país, veus lo ràpid que va tot, que avui hi ha una notícia i demà n'hi ha 10, que la d'avui ja no té tant sentit perquè ha anat molt ràpid. Després tens la intel·ligència artificial, que molta gent és, bueno, jo ho poso ja i em respon, i bueno, però què és el que tu vols fer, què has de fer? I bueno, sempre ha sigut com complexe, no?, prendre decisions, però és una part clau, i aquí, com sempre, ho lligo també amb conèixer-nos nosaltres i poder, pues, això, confiar i poder equivocar-nos també, no?
Del que dius, malauradament, tecnològicament, potser avui dia la gent confia més en una ajuda exterior que no pas en aquesta autodiagnosi, per dir-ho així, o en aquesta autocrítica.
Jo crec que sempre busques a fora, s'ha buscat sempre. L'únic abans, doncs, buscaves potser amb les persones, buscaves aviam com ho veus tu, i ara tens això, però com que tens una maquineta que ho pots fer, doncs te'n vas allà. Però també dic que és important, que t'ajude, també. Jo crec que és trobar aquest equilibri, però és de quina manera, amb totes les eines que tinguis al teu entorn, és això, no? És com prendre les decisions i moltes vegades no procrastinar o no prendre allò que és important perquè té les seves conseqüències o perquè dius, ostres, que faig A o B, no?
Sí, Albert, tu decisions has tingut de prendre moltes, tot i encara n'hi ha moltes a prendre, però potser a vegades dius, ostres, potser la decisió de càrrec polític, institucional o personal és potser a vegades més fàcil que no pas la personal, també.
Les dues poden resultar complexes segons el moment, o sigui, vull dir, no és fàcil. O sigui, jo sempre deia, quan estava en el món polític, segons amb quines coses, he equivocat per uns o encertat per uns altres, sempre hi ha diferents opinions, sordosament, tens la teva idea. Però jo sempre diria que hi havia dos temes que em preocupaven perquè no sabia, no els conec i no sabia a on havia d'anar, que era el tema sanitat i ensenyament. Aleshores et trobaves que tu feies una sèrie de consultes amb tècnics, amb experts, o amb gent que et mereixia en confiança, i tenies un ventall de possibilitats que tampoc, més que aclarir-te res, encara podríem dir que t'ho posaven més negre per tindre clar cap a on havies d'anar. Però, en fi, finalment has de prendre una decisió, i et dic, equivocada per uns i encertada per d'altres, i és el que hi ha. El que passa que ara en aquest moment hi ha d'altres mitjans que intervenen, que a veure, jo no m'hi he posat, aquesta és la veritat, perquè per mi això ja... No et diré que sigui un altre idioma, però de moment no m'ha interessat. I abans era aquest contacte amb les persones, xerrada, inclús un cop de telèfon, o dir, escolta, quan ens veiem tal dia, o anem a dinar, anem a sopar... Era molt diferent. Les coses han canviat molt i han evolucionat d'una cosa molt ràpida, com deia la Clàudia.
Del que dius, també potser aquesta part, diguem, humana, de contacte, de relació... més enriquidor, encara que la decisió potser igual difícil de prendre, que no pas dir no, em fio, com dius tu, el que em dirà molt una màquina, per dir-ho així, i en tinc que treure alguna cosa, no? Fer un raonament.
Sí, però finalment ets tu que has de prendre la decisió independentment del que digui la màquina.
Totalment.
Sí.
Totalment.
Però és cert que l'humà, avui dia, encara, doncs, és molt present.
No, molt present, jo diria
que... I potser que més influenciable.
El... Sí, jo crec que, bueno, abans era el que et deia un assessor, el que et deia algú, ara també tens això, més tens el que et diu la intel·ligència artificial, que moltes vegades el que et fas com resums et fa veure, clar, com que té aquesta capacitat de tindre tanta informació, però és el que dic, al final, és com treure una mica aquesta influència i tu amb la informació que tens, no? Com deies, a la millor el món sanitari, el món d'ensenyament és més complicat, però amb la informació que tens i amb la visió estratègica, perquè moltes vegades és la informació que tens més el sentit comú,
sí,
més, perquè és el sentit comú, és que és això, és que és moltes vegades ens fixem només en la part com més teòrica, el que m'han analitzat i dius, què et diu el teu sentit comú? Perquè el teu sentit comú no ho està fent amb un invento, sinó amb tota la informació que tens, tot això, que per mi és el que és estratègic i és la clau, és cap a on vas, no? I per mi és això, és el que et van dient perquè vas recaptant informació, però és el teu sentit comú que et diu, bueno, jo d'això potser no sóc especialista, però amb tot el que he vist i amb tota la informació que tinc del meu entorn, que no és només allò, quina decisió prenc, no?
Del que dius, Clàudia, i respecte a lo que deia abans Albert, clar, hi ha aquesta part, dius, tu pots tenir també la teva percepció com a persona, però respecte a la decisió que tens que prendre, parlo més per la part empresarial o institucional o política, dius, però la decisió que tinc que prendre no va en el sentit de lo que la meva opinió, no? Tinc que prendre una decisió més àmplia perquè o és un camp que no conec, o és un camp que, doncs, no és que no m'interessi, però doncs no hi tinc afinitats, i a partir d'aquí, doncs, tinc que fer abstracció d'aquests sentiments personals, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, però jo crec que quan prens una decisió, ja la part aquesta de personal ja no ho fas pensant si és o no és, perquè l'has d'extreure des del principi, perquè si jo també estic a la família, jo veig una cosa i me'n vaig allà, ho estic fent des d'un punt de vista subjectiu, llavors no puc prendre una decisió que sigui bona perquè m'estic posant molt a dintre. Llavors, és de quina manera, el que jo penso, jo sempre dic, és com alinear una mica, no?, els teus valors amb les teves decisions, amb el que has de fer, perquè clar, si jo vaig a fer una cosa que no hi estic bé, no la puc fer tampoc. Llavors és aquest el punt, no és el que jo penso, el que crec, sinó de tota la informació que tinc, la que jo tinc personal, la que tinc a l'entorn, és cap a on em porta, perquè si no el que fem és, què és el que jo penso, jo entes, és com si estiguessin dues persones discutint, llavors és una manera d'integrar, és que és per això que les decisions no és tant jo penso o el que pensaries, amb tot el que tu tens, què faries com a persona, no? Perquè al final també les decisions que prens també t'afecten.
Sí, del que dieu, introduir una miqueta això, perquè hi ha hagut doncs, parada de relacions entre sindicat i govern per al pacte salarial, dius, i a partir d'aquí dius, bueno, cadascú té un punt de vista, després és trobar la benentesa, però una decisió final es tindrà que prendre, més avantatjosa o més, diguem, desaprofitada per d'altres, per dir-ho així.
Deixa que contestis tu primer.
No, cap problema. A veure, ho he estat seguint pels mitjans i per l'aparença igual que tothom, i de totes maneres hi ha algú que en tot aquest procés no s'ha enterat de la pel·lícula, o alguns, perquè resulta que teòricament hi ha dos parts que diuen que pràcticament està tancat, que està fet. Almenys és el que ens venen tots els mitjans. I ara resulta que no està fet, perquè les coses... Bueno, aquí s'ha negociat, no sé què s'ha negociat, i potser alguna de les parts no se n'ha enterat, i els que ho han explicat potser tampoc. És que realment no ho entenc què ha passat.
Clar, és que aquí també jo diria que... fent relació a això, no?, que al final també quan estàs prenent decisions, i sobretot quan ja prenses decisions, que també hi ha negociacions... O sigui, hi ha un moment que també has de fer un seguiment, no? És com si tu estàs liderant un equip, no pots donar per fet, que, no sé, és com hi ha uns moments, no?, que has d'anar com assegurant-te, com fem un checklist de, d'acord, fins aquí, hem entès això, no sé. Llavors, jo tampoc no sé el que ha passat, que ho he anat seguint, però dius, aquí també és la importància, no?, d'anar fent com un, no?, que aquest checklist...
Jo, quasi tancat, pues no.
Pues igual no, no? Llavors és una mica també què és el que diuen els mitjans, què és el que ha passat, el que no ha passat, no ho sé, però la veritat és que si tu estàs prenent decisions, estàs negociant, no sé, jo sempre era allò de, ens assegurem de lo que estem negociant, que tu ho estàs entenent, jo ho estem entenent, que no ens arribem en el moment final i que hi hagi un malentès, no? Moltes vegades el malentès... em diuen, ui, és que és molt... Si vas a dir això, la millor aixeques algo. No aixeco, dic, però jo necessito saber que el que signarem, els dos estem d'acord, no? Llavors, també, aquí la importància d'aquesta informació no és només quan prens decisions, sinó també mentre ho estàs fent, d'assegurar-te de que tothom està veient el mateix, no?
D'això a mi em fa pensar, per fer una metàfora molt fàcil, una miqueta, quan te'n vas de vacances, que tens el maltero del cotxe ple i falta una bossa, no? Dius, bueno, i ara aquesta què faig que no puc tancar?
Sobre el seient.
A sobre el seient. Bueno, esperem que no sigui així, que tornin a llegir una miqueta cada part doncs, el que tenien ja pactat i bueno, que s'entenguin al setembre, perquè per lo vist va pel setembre.
A mi em va cridar l'atenció un factor, que és un tema que fa molts anys que s'arrossega, és complex, és complicat, no és fàcil, i que amb un plaç relativament curt arribessin a que ja estigués tancat. Vull dir, bueno, tant de bo, o sigui, vull dir que estigui tancat, però pues, ha estat que no.
És que hi ha punts que estan allà que, bueno, que estan allà encallats, estan bloquejats, diguem.
Veurem si la pausa estival doncs, porta aigua al molí, per dir-ho així.
I si no plou, què?
Bueno, avui ja també hi ha vist de tormentes, o sigui que aigua aquest any de moment no en faltem. Que és cert que hi ha hagut, com l'estiu passat, doncs, restriccions d'aigua i s'ha patit en algunes parròquies i el bosc també. O sigui, de moment tampoc no és per ser decebrats, però anar amb compte també quan anem per la natura.
Totalment.
I tant.
Segur.
I tant, i tant. Una cosa que, bueno, parlàvem d'això, l'altre dia el ministre de Finances deia de tenir aquesta contenció per la part de el que s'ha recaptat i les previsions de pressupost. Clar, és una decisió, per dir-ho així, de, potser de prudència, no? És perquè les coses van bé que tenim que obrir l'aixeta i endavant, no? Que buidem la banyera. Com ho veus tu, Albert, això? Dius, potser és una reflexió de padrina, no? Dius, bueno, sí, tenim diners, estem recaptant, però bueno, fem guardiola.
Ja farà falta també que es faci guardiola, perquè les despeses cada dia van pujant més. O sigui, aleshores no penso que per molt bé que vagin les recaptacions, tampoc en tindrem prou. Per tant, jo l'optimisme el deixo aparcat, almenys de moment, eh? I malauradament penso que l'haurem deixat aparcat per bastant temps.
Sí. Totalment, perquè hi ha molts reptes i hi ha molts punts que si comencem a analitzar punt a punt hi haurà llocs que es necessitarà inversió, hi haurà llocs que es necessitarà posar diners, llavors jo crec que s'ha de ser curós. I
tenim molts melons oberts en aquest moment en aquest país i alguns que tampoc sabem què hi ha dintre ni com acabaran, eh?
Exacte.
Bueno, un dels melons potser és el tema sanitari, perquè hi havia l'Unió Sindical que deia doncs, que estaven preocupats per les possibles retallades al SAS. Govern ha dit que no hi havia previsió de fer retallades, però està clar que, bueno, entre les necessitats d'un cantó i les possibilitats de l'altre, sempre no hi ha el mateix discurs, no?, per dir-ho de manera.
No, i a veure, ja trobem tot el tema de les vivendes socials que s'han fet les inversions, vull veure també això com acaba i com va evolucionant i quina serà la demanda, quina serà la situació, perquè estem en un moment àlgid de l'economia, tot va bé, tot funciona, però de la nit al dematí podem arribar a una altra crisi d'aquestes que ja estem acostumats que t'agrac i sobrarà pisos, sobrarà edificis i apartaments per tot arreu. No vull pas que el meu desig que passi, però és que ja tenim certa edat, n'hem vist passar més d'una d'aquestes circumstàncies. Aleshores, prudència sobretot.
Sí, sí, jo també penso que prudència per el que dius de la construcció ara com està, però bueno, és que tenim dos aquí que podem pensar ai, que bé que hi ha tanta construcció i tot va molt bé, però per un altre també tenim la societat que està patint molt per la manca de poder tenir un habitatge que puguin permetre-se'l, no? Llavors aquí crec que ja no és només que l'economia vagi bé per fora, sinó també per dintre, no? Llavors jo crec que hi ha moltes coses i si parlem del món sanitari, llavors si pensem també amb les jubilacions i amb tot, vull dir, clar, és que obrim un meló, comencem a estirar i dius, ai, mira, doncs ara doncs hi ha això, no? Que dius, aquest és un punt important, com el d'abans, no? De temes sindicats, que tot al final és sous, cada vegada la vida està més cara, després diem, ah, va bé, què fem amb el pressupost? Bueno, va bé, però per fora, que esperem que continuï així perquè llavors la economia funcione, però clar, igualment, això que va bé també ens està creant uns problemes a nivell intern que també s'hauran de cobrir d'alguna manera, perquè si la gent no té habitatge, si la gent li costa arribar a final de mes, doncs què farem? També hi haurà d'haver-hi una injecció d'ajudes, no? Vull dir, que està complex, és complex i cada vegada doncs ho és més.
Sí, sí,
Del que dieu, de fet hi havia una notícia que hi ha aquest problema d'habitatge, ja no només tocava, diguem, les famílies amb una part salarial baixa, ja arribava doncs, a les famílies que tenien una classe mitjana, o sigui que, no diré l'ona expansiva, però diguem, el problema s'està expandint amb les possibles conseqüències que estaves anomenant tu, Clàudia. Dius, bueno, és que ja és altres capes també de la societat que es veuen afectades.
Totalment, és que ara jo crec que ja no és només abans de que quasi no hi ha pobresa ara hi ha, però és que abans la classe mitjana que era la que dius, ah, puc tenir-ho tot doncs ara s'està complicant per tothom, no? I al final dius, bueno, què passarà? On anirà a viure la gent? Dius, sí, se n'anirà a la seu, però és que al final no podrem viure al nostre país. Sí que està passant en d'altres llocs, no? Però...
És complicat. I a més, el que sí m'adono és de que tota, molta gent del que reclama la vivenda, tots la volen al centre. La volen a Andorra o a Escaldes. La resta, que quedin buits. A veure, amb el sistema de transport que hi ha avui gratuït, que els autobusos passen amb bastanta puntualitat, llevat casos excepcionals, i la distància no compta, jo no entenc per quina dificultat hi pot haver per una gent anar a viure, donem el cas de Sant Joan de Caselles, sí, a l'Hotel Pellicer, que ha estat un dels que la gent ha rebutjat més.
Sí, sí, és que aquí també...
Aleshores, hi ha coses que també costa... A veure, aquest problema també existia abans amb el pas de la casa, i inclús amb estacions d'esquí. O sigui, vull dir, la gent no volia anar al pas de la casa de cap manera, i quan havia d'anar a una estació d'esquí, i concretament era la Massana, o sigui, ja hi havia problemes. I a més, jo dissabtes i diumenges vull fer festa. A veure, toquem de peus a terra. Una mica també, eh?
Sí,
perdó.
No, fes...
No, deia que també, si mirem, clar, a fora, és que tu quan vius en una gran ciutat poques vegades pots viure al centre-centre i has d'agafar transport, i jo me'n recordo viure a l'estranger i tindré que una hora i mitja, vull dir que a vegades pots viure al centre, però no sempre, i llavors... Bueno, aquí al final tampoc no estem tan lluny, no? I és això. No. Jo també quan llegeixo que no hi ha prou habitatges i després que queden buits, que no, jo dic, és que ja no entenc. Aquí hi ha algo que encara no ho entenc. No, no ho veig.
La moto que ens han venut no acaba de funcionar.
Hi ha alguna cosa que no entenc, que no m'he perdut.
No, és que ens quedem tots una mica...
Sí, que dic, m'entenc.
No, volen tots a baix. No, volen tots a baix amb uns preus determinats. A veure, la realitat és que el preu d'un pis a Arinsal, a Pal o a Canillo no pot ser el mateix que Andorra o Escaldes, i aquesta és una realitat. Realitat econòmica.
Totalment.
Sí, del que dieu és que, a més, potser hem guardat una mentalitat, per dir-ho així, de poble on ho tinc tot al cantó i no vull viure com una gran ciutat que, bueno, pues, algú que viu a Barcelona o Tolosa o Perpinyà, dius, no, és que jo no visc al centre de Perpinyà de Tolosa, tinc mitja hora, 40 minuts de cotxe abans d'arribar a la feina, però potser és un ritme de vida que en aquestes ciutats ja està a nivell de la societat arrelat i nosaltres l'estem descobrint, potser.
No ho sé, o sigui, no. Tenim una sèrie de problemes. Ara mateix el tràfic, o sigui, vull dir...
Sí, no, centre,
o sigui, mira, l'altre, no fa massa d'allò, inclús vaig fer una publicació al Facebook. O sigui, tenia que baixar, tenia hora, al metge a Andorra a la una. I aleshores dic, marxo abans, perquè així ens aprofito per fer 4 recados per no tornar a baixar la tarda ni l'endemà, si pot ser, i marxo aviat. Bueno, arribo, quan arribo al túnel del Pont Pla, clavo allí, els dos cotxes al davant, semàfor vermell, no, qui ets allí? Què passa? Què deixarà de passar? Allí, 5 minuts, 10 minuts, un quart d'hora, 20 minuts, i finalment salte a on t'adavantes, arribes a la dama de gel, i no sé per quins anys, bueno, sí que sé el motiu, però podien haver avisat, l'accés a Andorra a la Vella tallat. Naturalment, els urbanos t'enviaven cap a la carta. No, escolti'm, que jo no vull anar a dir-ho així. No, llavors, si intentaves entrar al pàrquing, que tallaves la circulació, també t'engegaven tot allò. Bueno, o sigui, aleshores baixa a l'altre costat, vés a buscar pàrquing, vien al centre, doncs vaig arribar just. O sigui, vull baixar de l'insal a baix del centre, 2 hores i mitja. A veure, i a més, el que em va saber més greu és que cap advertència, cap avís, vaig entrar a la web de mobilitat i ningú sabia res i ningú se n'havia enterat ni res. Home, si s'ha de tallar una carretera, a part de que fer aquestes obres, ara, al mes de juliol, sí, també em guardo l'expressió perquè seria massa grossa, aleshores, almenys assabenteu la gent, per l'amor de Déu. Abans a la tarda, sí, mobilitat va penjar l'avís que allò estaria tallat no sé fins a quan, i l'altre dia algun dia que estava tallat fins al 4 d'agost i no pateixis que no l'han pas acabat. Jo, algunes obres de la manera que es fan i en aquests moments, la veritat és que no hi entenc res. Llavors parlem de mobilitat i parlem del que vulguis.
Bueno, per parlar de mobilitat, Albert, és cert que la reactivitat a vegades de la web de mobilitat o del Twitter de mobilitat és molt diguem, dilatant, perquè...
És la desinformació total.
Sí, sí, i tal com està ara, que és el que dius, que sortir de casa... Jo estic a Escaldes, però és que a vegades només per baixar a Escaldes, que estic als Vilars, De veritat que dic, és ara, que no pot ser que tardi tanta estona.
I ara només ens faltava els aparcaments, el Cirque de Soleil Andorra i la Festa Major d'Escaldes, perquè tots els parcs d'Escaldes tancats.
Bueno, han obert l'altre, no? No, el nou avui, no? Ja
sí,
l'han obert. Ahir.
Però vull dir, pràcticament,
sí, però que no hi ha res,
tot tancat. Sí. Carrers també han parat des de tot allò. Aleshores arriba un moment que dius, escolta, jo estic molt tranquil a l'insal i opto per no moguer-me si no és per una causa d'extrema necessitat.
Ara, quan parlàvem d'eficiència, mobilitat, ho vaig llegir fa uns mesos enrere, són 6.000 i alguna euros el dia que costa doncs, a govern tot el servei de mobilitat. O sigui que...
No costa govern, es costa tots els
sí,
ciutadans.
Bueno, diguem, costa, sí, ho has dit molt bé. Ens costa a tots nosaltres això, dius, però es podria demanar ja per l'orografia del país, la xarxa viària que tenim, potser una miqueta més d'eficiència, per dir-ho així.
Jo penso que sí. A més, el sideral que hem muntat ara amb el canvi de les línies de tot això, la veritat és que tampoc l'entenc.
És que sí, també.
Bueno, això de les línies de bus, el secretari d'Estat ha dit una miqueta de temps i paciència, que aviam com acaba d'encaixar la cosa.
A veure, hi ha un principi, abans que dius si una cosa funciona no la toquis. I aleshores aquesta no és que estigués òptima, però tothom s'hi havia acostumat i acomodat. I al moment que comença... I tota la part central de la línia, la quantitat de gent que hi ha tot allò, suprimir-la, i aleshores, al costat, i llavors algun que s'hi havia d'anar a l'hospital i vinc suprimir la parada. Hi ha una quantitat d'incongruències que jo penso que no sé si ha estat a través de la intel·ligència artificial o alguna altra cosa d'aquestes que s'han fet aquestes modificacions. Jo no les entenc, eh?
Bueno, han anunciat noves modificacions, aviam quines serà potser anar rectificant una miqueta el que sí. Es deia que s'havia prioritzat la rapidesa per tenir doncs, una miqueta més de flux a un servei doncs, potser més porta a porta.
I em faran un plan per explicar-m'ho amb la situació actual, perquè això no
ho
entenc.
I a més és que clar, amb les obres que hi ha i tot es fa complicat.
Clar, potser un cop tot estarà ja al seu puesto, ja potser funcionarà millor. Ja...
No, llavors comencem amb unes altres obres, si no parem.
Bueno, donem un vot de confiança. Deixem-ho així, ja que parlem de confiança de vots i decisions, donem un vot de confiança i una decisió de confiança. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar la Clàudia Cornella i l'Albert Gelabert aquí amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Si saps quan és el proper halving de Bitcoin, també som el teu banc. Arriba Crypto Wallet de Creant, el nou servei de compravenda i custòdia d'actius digitals per invertir amb la facilitat, la confiança i l'expertise del teu banc. Crypto Wallet és 100% digital i està operatiu des de la teva banca online de Creant. A més, la transferència d'entrada de criptomonedes és gratuïta, perquè ara, si ets criptoinversor o criptoinversora, també som el teu banc. Creant.
Tornem a La Tertúlia amb l'Albert Gelabert i la Clàudia Cornella. Bé, parlàvem de línies de bus i d'autobús i de transport abans d'anar al tret publicitari. El que sí ha sigut un èxit, però ara potser s'està fent petita, parlant d'autobusos, l'estació d'autobusos que s'ha rebatejat Joan Nadal, mig milió d'usuaris quasi l'any passat.
El secretari d'Estat va dir que no hi havia suficient.
I aleshores, sí, entre línies i tal, tothom diu que, bueno, un s'està fent just i l'altre que no falta. Bueno, ja... Tornem a lo mateix, no? Entre els uns i els altres... El moment de posar-se d'acord costa sobre unes dades.
A veure, jo personalment, de l'estació d'autobusos no n'he fet massa ús. El que sí que he hagut d'anar de vegades a portar en determinats moments o buscar algun net o alguna cosa per l'estil, i realment poder parar a aquella estació perquè la persona que vas a buscar pugui vindre el cotxe, és un drama, eh? No, sí, és que no hi ha lloc d'aparcament, o sigui, això jo penso que hauria d'estar previst en certa manera.
Clar, abans hi havia el pàrquing que estava baix, que es podia, però ara com estan construint ja no hi ha. Llavors sí que és veritat que si vas a buscar, que a mi també ha passat que vas a buscar el nen, és on aparques, que bueno, et poses per allà al costat.
Sí, però poses allà de canto i aquí que en faig menys nosa que aquest pas.
Jo crec que no s'estava previst, o sigui, quan es va fer, jo crec que no s'estimaven de que hi hauria l'èxit aquest, perquè jo a vegades és veritat que també si dic, ai, vaig a Barcelona, estic cansada, agafo el bus, i també allò que mires, no? Sempre m'agrada observar. I es va tot a tope, perquè veus tots els autobusos que hi ha, i jo crec que és això, que s'ha fet tan gran que ara, o sigui, gran d'utilitat, que hauran de trobar alguna manera per això, perquè també si hi ha taxis, que també pugui haver-hi taxis allà esperant i tot, sí, el que passa és que, no sé, igual també serà més fàcil quan no hi ha el Cirque du Soleil, que pots aparcar allà un moment, vas a buscar, que sí que has d'aparcar, però almenys tindràs aquí l'opció, que ara que no hi és veritat que què fas amb el cotxe?
Jo no, no.
Què fas?
Del que dieu em fa pensar una cosa, que, com deies molt bé, Clàudia, ara s'està fent un edifici al davant on hi havia abans un pàrquing. Dius, caram, quan s'ha fet l'estació d'autobusos es podia foradar també, encara que estigués a la vora del riu. Sí. Aleshores, per què no fer, no un pàrquing, però un accés per als taxis i per la gent que ve a buscar i deixar algú, com es fan als aeroports, que et pots parar 5-10 minuts, per dir-ho així, el temps de carregar i descarregar, sí. I tenies un accés subterrani per als vehicles i a dalt els autobusos. No crec que... Però bueno, potser és una malaltia del país de pensar en una cosa
que no pensem
es fa petita
allà, sí.
I després tenim que posar un parche i un parche i un parche.
Exacte, és pensar més estratègicament.
L'única cosa que vam sobredimensionar és el forn incinerador, que hem hagut de fer importacions per fer-lo funcionar.
I prou bé que va, per dir-ho així, perquè bueno, també genera un afegit d'ingressos per al país i per al forn.
Suposo que sí.
Sí, no... Bueno. Sí, se traça donava dades doncs, sí. Que el model de negoci doncs, funcionava i...
Però bé, això, almenys tenim algo que porta... Vull dir que dius, bueno, de més, però podem aprofitar, perquè aquí potser igual si haver deixat una línia al costat, no com allò que puguis aparcar, però com que és el pas que has de passar tu, si vens de baix, que és per on passes, no hi ha, i és veritat que és un problema, no? Mm.
Parlant de pàrquings, ho deies molt bé, ahir va reobrir el pàrquing al Faner, bueno, 800 places, anirà bé per al mes d'agost de diguem, desencallar una miqueta la mancança que hi ha doncs, a les parròquies centrals.
Sí, sí, dic a l'agost i crec que durant l'any també, perquè hi ha alguna vegada que jo que, per exemple, treballo des de casa i vaig a les empreses o vaig... Clar, no tinc un pàrquing fixe i de veritat que jo he de sortir amb temps per dir, aviam on aparcaré avui, perquè Escaldes està ple, que ja vaig amb temps, aparco i vaig caminant, però és això, hi ha llocs que dius, és que no hi ha pàrquing, on vaig aparcar? Llavors jo crec que aquest donarà aire
molt,
perquè és
donant
que
respiro,
és molt necessari, que, perquè és que si no allà...
És gesto comunal o no aquest pàrquing?
No,
és privat.
No, és privat.
Vale, bé,
és privat.
Vale, vale. No, és una pregunta perquè no... Doncs vol dir que t'hauràs d'entendre amb un privat, no amb l'administració.
Sí, bueno, i has que pagar més també, suposo.
Bueno, els costos eren de 3 euros l'hora, em sembla, o sigui que hi havia un diferencial,
sí, però
tampoc...
Bueno, al final és igual, que hi hagi pàrquing, de veritat.
Sí, no,
que hi hagi pàrquing...
Hi ha moments que no em pots prescindir, no. I aleshores si cobren 3 euros, si te'n cobren 10,
no,
també els pagaràs.
Sí.
És que...
Sí, hi ha dies que dius vull aparcar a la illa i la illa si hi ha turisme està tot a tope, ja, que per trobar un lloc allà ja et costa, vull dir que...
I el pàrquing comunal d'Andorra a la Vella, a les 9 del matí...
Sí,
està ple, està tancat.
Sí.
I ara, doncs, arribes allí, l'altre dia, dic, no, per què no vaig a la plaça de Toros, que em diuen, no havia pensat que hi havia el Cirque du Soleil. Llavors arribes allà, ja només em faltaven aquests.
Llavors vas a baix al del Consell i està ple, també.
També.
I llavors dius on... Sí,
sí,
on
aparco. I si torna a donar el tom amb tot el que d'allò, vés a buscar el central, ara és més o menys el quin pots... normalment aparcar, però mira, és igual.
Sí,
llavors,
sí.
Amb tot el follon de les obres, passes més temps anant d'un pàrquing a l'altre. La situació aquesta és complexa.
Sí.
I el transport públic tampoc li dona solució.
Sí, sí.
Ahir ho comentàvem a la tertúlia, hi ha hagut la decisió del Tribunal Superior per aquest noi que ha estat expulsat del país i condemnat per al tema del CBD. Hi ha hagut reaccions que deien que considerar-ho com droga, amb, diguem, amb l'argument de l'article 30 de la Constitució per protegir el dret de la vida, que era exagerat, estem amb un paradoxa entre sí, tenim una Constitució i que diu unes coses, hi ha una realitat d'un altre cantó, no sé com ho veus tu, Albert.
A veure, és un tema que tampoc el conec a fons, l'he seguit per les mitjans de comunicació i el que està clar és que si hi ha una Constitució i hi ha una llei, l'obligació dels tribunals és fer-la respectar. I a partir d'aquí pot agradar més o pot agradar menys, però les decisions de la justícia, agradi o no agradi, s'acaten i prou.
Sí, el que passa és com sempre, la Constitució, no? El que diu, no? És com si ens posem aquí amb l'avortament i tot, és que hi hagi opció per... És que també la flexibilitat que et dona la llei, no? I aquí també jo et diria, no em puc posar en un lloc perquè és legal i no tinc ni el coneixement, i també al final doncs és el que diu la llei, però bueno, igual també s'haurà de buscar maneres de que es pugui dir, pues, no? de ser una mica més flexibles, no?
Sí, això és cert que és un cas que ha portat bastant, bastant rebombori a nivell dels mitjans i també de la ciutadania, també les reaccions, no? És cert que hi ha a vegades aquesta diferència entre la percepció que pot tenir la ciutadania i el que deies tu molt bé, Albert, el que marca la llei,
sí, sí.
I és així.
És que el Tribunal, i a més, clar, és que el Tribunal Constitucional també últimament ja fa dies que està repartint bastanta llenya amb tot el retras de les sentències judicials. O sigui, a veure, i finalment, qui pagui?
Ciutadà.
Govern, o tots, vaja.
Sí, tots.
O sigui, vull dir, i a més, no és en una ocasió sola, sinó en diverses. Hi ha casos, o sigui, ara ha sortit la famosa sentència de BPA, però tenim el cas Valora, que deu portar 15 o 20 anys, i el més calent sembla que està a l'Aigüera. O sigui, hi ha situacions que personalment no les entenc. Algun no fa la seva feina, o alguns, potser, en plural.
Bueno, jo crec que també el que ens passa és que és un país petit i hi ha moltes coses. I moltes vegades, per molt que diguem que som la gent que hem de ser i tot, hi ha vegades que és molt complex portar tantes coses al mateix temps, també. Hi ha molta cosa. Jo ho dic perquè quan estava a govern també dius, vols abarcar molt, i hi ha moltes vegades que dius, és que som la gent que som i tenim la capacitat que tenim, no? I llavors aquí pues, igual sí que s'ha de veure de quina manera estratègicament, pues, si es necessita més gent, pues, com contractar, com organitzar, és com fer, potser, és com allò de dir que potser el que funcionava abans, ara amb tot el que hi ha sobre la taula, la rapidesa de tot, doncs potser hem de replantejar de com organitzar-ho tot.
Segurament, però al nivell de la justícia de cara al ciutadà, la justícia ha de tindre un mínim d'agilitat, perquè o sigui, quan surten les sentències moltes vegades no tenen res a veure amb el que s'ha jutjat. La situació és tan canviant per la rapidesa que aleshores surten sentències que jo penso que inclús estan fora de lloc.
És que ara va tot molt ràpid, és que tot el que dèiem no és com abans, que és com que, no és que anés lent, però tampoc no hi havia tots els mitjans que hi ha, però és que ara és que és el que dèiem, coses que ahir era superimportant, avui mires i ja ha passat, ja és que ja és notícia,
sí,
és una altra cosa.
Moltes vegades també pot ser jugar aquesta carta de dir que el temps arregla moltes coses.
Exacte, sí, sí.
Del que deies, Albert, del cas BPA, sí que potser ha sigut un meló molt gros que s'ha trobat el govern de Toni Martí en el seu moment, i que, bueno...
Bueno, ha estat el primer valor perquè ara no sé quantes pilotes més hi ha al darrere, aquesta és la primera.
Sí, i les que es poden obrir de més, perquè clar, segons les sentències hi ha recursos, hi ha querelles... No,
això segur que hi haurà recursos.
Bueno, que, no diré que anem cap a... com si fos el cas de l'assassinat del Kennedy, per dir d'una manera, però bueno, d'aquí quants anys en traurem l'aigua clara, no?, per dir-ho així.
Jo no tinc cap esperança de veure-la.
Bueno, esperem que sí, no?
Per molt que he vist, a veure, és que és la primera sentència de Valles, o sigui, vull dir, ara que això acabarà al Tribunal Superior, he vist que ja demanaven pròrroga, no sé si de 6 mesos o no sé què, els advocats, no sé què farà el dia, si els hi donarà o no els hi donarà, donada la complexitat del procés, a la millor els hi donen, no ho sé, o sigui, vull dir... que les decisions de la justícia són sempre és difícil de fer previsions, i després algú trobarà una altra via per anar als drets humans a Europa podem fer-se falta, i això pot durar un any o en pot durar 5, o en pot durar... per tant, és imprevisible el que pot passar, almenys per mi.
Imprevisible.
Del que dieu em fa pensar que potser d'aquí uns anys ens trobem una sèrie amb una plataforma digital tipus les que coneixem, d'un serial que es farà sobre doncs, el cas BPA Andorra, o sigui, ja potser calia fer també aquí.
Sí, mira, un cas molt més petit que és el cas de Tor, mira tots els serials que s'ha fet.
Per això, qui sap, no... bueno, estem potser donant idees a productores. Ja.
No, ja hi haurà algú que s'hi apuntarà, no preocupis.
Sí, per posar cullerada al pot sempre n'hi ha un, no? Per dir-ho així. Bueno, veurem, qui sap. Parlant de pots, entre cometes, un pot que és complicat per manejar, el tema del català, d'Europa, el Quim Torra, doncs, l'expresident de la Generalitat, deia que bueno, Andorra podia jugar un paper, però que si fos el tema d'Espanya, doncs el català per Europa complicat. Dius, aviam, dius, sempre hi ha com una divergència entre els idiomes que pot haver-hi a Espanya, per dir-ho així, i forçosament una correlació doncs, a independència, a Andorra... aviam, nosaltres és el nostre idioma, i molta gent fa una amalgama que no és bo, per dir-ho així.
Bueno, també aprofiten, no, aquesta situació de que tenim el català oficial, però jo crec que també per nosaltres hi ha coses que s'han de negociar abans que això, no? Vull dir, és un punt que és important i que el vas dient, però crec que hi ha punts més importants per Andorra ara negociar, que el català seria fantàstic, perquè llavors, si imagina't, un acord d'associació no has d'anar traduint totes les lleis, ja les podríem tindre en català, però clar, és traduir tot, no per nosaltres, sinó per ells, no? Llavors, crec que sí que és un punt important, però no és el número 1 ara. Hi ha coses que són més importants de negociar i que tenen un efecte, que no dic que la llengua no, que és molt important, però clar, és com, jo diria que això és la punta de l'iceberg, ja, no? I primer s'ha de treballar més la part base i després quan estratègicament, no? És estratègia, anem treballant primer la base i el dia que arribi ja treballarem allò, no? Clar, des de fora és més fàcil dir, no, mira, aprofiteu, i dius, bueno, aprofitem, som petits i tampoc no podem aprofitar tant, perquè no és com un gran país que va allà i vull això, vull l'altre. Llavors negociem primer el que és més urgent i ja deixarem, que no vol dir que això no ho sigui d'important.
Totalment d'acord amb tu. O sigui, és una escala de prioritats. Totalment. I tot de cop no pot ser.
No.
I aleshores, en aquest moment, segurament Andorra té d'altres maldecaps i coses molt més importants a negociar que la llengua. A veure, jo no sóc talibà de la llengua. És que, a més, Andorra ha estat sempre un país trilingüe, per raons de geografia i de necessitat, qui més qui menys, a part de l'idioma oficial que ha estat el català, resulta que tothom més o menys xafa o fa molt bé l'espanyol i el francès. I jo penso que això és una riquesa, tindre aquesta base. Aleshores, o només el català, a veure, deixem-nos de mirar el malic també, sisplau, una mica. Però clar, ja, cada un va a la seva, va als seus interessos, i aleshores a nivell d'Andorra. A veure, si a nivell d'Andorra entrés un dia dintre la comunitat com a membre de dret igual que els altres, naturalment que tindria els seus arguments, però ara, amb un acord d'associació, jo penso que Andorra hi té ben poca cosa a fer.
Del que dius, Albert, no creus que hi ha també una reminiscència d'enveja amb l'idioma, amb el català, que l'associa amb Catalunya, i perquè Andorra és idioma oficial per una part de la societat espanyola o de partits polítics, dient, doncs no, els hi farem la guitza amb això, perquè justament...
És molt difícil, les relacions entre veïns sempre són complicades moltes i hi ha complicació moltes vegades, però no, jo no penso que vagi per aquí.
Jo no crec que vagi per aquí,
El que passa és que aquests més aviat volen... A veure, hi ha hagut un sector de la societat catalana que ha estat la gran defensora sempre del català, tot i inclús amb l'ingrés d'Andorra a la ONU, que es fa el discurs en català, hi ha certs sectors que no els hi va sentar tampoc, no el van pas aplaudir, per dir-ho d'una manera senzilla. Però en aquell moment Andorra va dir, no, és el català i es fa en català, i s'ha acabat, i no passa res. Però, no sé el Consell d'Europa com està, si s'utilitza el català o no, o sigui, ho desconec, però a nivell de comunitat ampliar més idiomes jo no ho he vist mai clar, pel cost que representa. És que hi ha enfotimeja de llengües de països aquests. I a més, o sigui, per Espanya no és el català, i és el català, el gallego i l'euskera, per acabar de rematar.
Clar, vol dir, tindre que traduir tota la legislació que hi ha europea en aquests idiomes, que potser per nosaltres és més fàcil dir, pues, ja que tinc també el castellà i el francès, pues, adapto lleis, no? Que no tingui que traduir jo, que sempre sé que és aquest punt, que és el català i tot, però clar, també siguem pràctics, no? Que potser és més fàcil que nosaltres ens adaptem aquí que no fer que tothom s'adapti, no?
No, és complicat. I aquí, per certs sectors polítics del sur, el tema del català ha estat sempre una bandera, el que passa és que, esclar, aquesta bandera pot topar amb França, amb Còrsega, també, de fet, tenen un idioma a part. A nivell d'Alemanya ho desconec, però segurament també hi ha alguna cosa, i aleshores, quan, clar, la comunitat dirà, escolta'm, aquí es respecten els idiomes oficials de l'Estat, i prou, i tots els altres, encara que siguin oficials, res. Jo no ho he vist mai clar que ho poguessin obtenir, el que passa que per raons polítiques els hi ha convingut vendre la moto, però el resultat no el tinc pas clar que els donguin.
Sí, perquè si ho mirem amb una certa perspectiva, agafem el cas de Suïssa, tens la part, diguem, francòfona, tens la part germanòfona i la part italiana, per dir-ho així. Si agafem Bèlgica, també ho tens dividit en dos, o sigui, els que són més...
Bueno, Suïssa perquè de moment no hi és, però els altres...
Sí, però volia dir d'exemples de diversos idiomes en un país. Agafem Bèlgica, que fa part de la comunitat europea, tens el francès i el flamenc, o sigui que si agafem Anglaterra, també... que era, que feia part. Sí. Aleshores, tenim exemples, no? Hi ha exemples, però hi ha reticències.
L'únic que per nosaltres seria com natural, perquè és com el nostre idioma, i llavors entra ja, però clar, es diu, seria fantàstic, però clar, és el que dèiem, hi ha prioritats, o sigui, si un dia es pot fer, seria fantàstic, però és això, jo crec que hi ha prioritats ara per anar a negociar, i això sí, estaria molt bé, però és ser realista també, no? Dir, és com allò de, diem, de prendre decisions, a mi m'agradaria això, però anem a analitzar que no és el que jo voldria, sinó el que és realista i el que va millor per tothom, no?
I en aquest moment és possible, doncs aprofitem-ho.
Exacte.
Parlant de decisions i de coses a negociar importants, bé, fa pocs dies el cap de govern deia que no podia assegurar el 100% que hi havia referèndum en aquesta legislatura. Bé, s'entén que no forçament depèn de ell, hi ha altres paràmetres, però està clar que potser la frase ha deixat una miqueta amb interrogant moltes persones quan s'ha dit, doncs sí, en aquesta legislatura hi ha referèndum, però clar, entre el que nosaltres volem i aquesta decisió i el que diurà Europa segons el que s'està examinant ara, també hi ha aquesta diferència de temps entre els uns i els altres.
Bueno, de temps... temps amb tot, no? Temps sí.
A veure, la decisió de convocar el referèndum o no, per mi és una decisió política.
És política.
Totalment de govern. I per mi la deslligo de si l'acord és mix o no és. No té res que veure. O sigui, el que passa és que aquí també sembla que el resultat tampoc és clar. Aleshores això es va mantenint, es va marejant la perdiu i a veure què passa. I aleshores no ho puc assegurar. Bueno, això ja a mi... em dóna la sensació que es començar a preparar el terreny per si el referèndum no es fa o ja vaig avisar.
Bueno, és complexa i bueno, no sé molt què complexa. Es farà. És molt complexa perquè és què és el que hi ha a l'acord, què és el que diu Europa, amb tot el que està passant a Europa també ara
en aquest moment,
doncs també potser hi havia un moment que era prioritat, perquè és com es vol aquest acord també des d'Europa, ara hi ha tantes coses sobre la taula que igual és com lo del català, no? Lo de l'Isabel. Lo que abans era, ara és el moment, igual és com, ostres, ara hi ha tot això, parem i anem a veure. Llavors també, pues, igual no és, no sempre es pot explicar tot, a la millor és, bueno, pues, no anem a pressionar perquè a la millor s'ha d'acabar de tancar coses. No sé, hi ha molts punts que és allò de que com que tampoc no sé el que hi ha, tampoc no es pot dir, però bueno, són tempos i suposo que qui pren la decisió també és això, que té també informació que nosaltres no tenim.
Segur.
I veure també, doncs, a nivell estratègic, doncs, que és
la famosa decisió de si és mixt o no, que sembla ser que serà mixt, que ja fa dies que algú va advertir, començant pel 2018, aleshores, clar, són tots els parlaments de tots els països que s'han de pronunciar perquè ha de ser un acord per unanimitat. Tots els països estaran d'acord?
O ara és el moment, a la millor també tenen tota l'agenda i diuen ara és això, clar, és que també és això, les prioritats que tenen.
No, és molt complicat això.
És complex.
I segons també el color polític del país que n'està en aquest moment, del Parlament també, i la situació, com deies tu molt bé, Clàudia, no diré geopolítica, però d'ambient global que pot haver a Europa, perquè sabem que des dels 27 hi ha divergències.
I cada dia més, penso.
Sí, cada dia més, i que tot està molt complex. Ja no només dins d'Europa, si hi ha tot amb el que ha passat amb Estats Units, que si arancels... No, clar, és que ja va més enllà, ja és que és el que deies, geopolítica.
I el tema d'Ucrània, o sigui, la OTAN, que si, bueno, és que està tot, tan embolicat que jo penso que els neòfits en la matèria no ens entrarem pas mai.
Bueno, del que dius tu, justament, sembla que cada vegada es vol afegir, per dir-ho de manera, una capa de pintura més per embolicar més la troca, perquè sigui cada vegada més complicat de desembolicar-ho.
No vull dir que hi hagi aquesta voluntat, però és la realitat de la situació. La voluntat de voler embolicar cada vegada més, jo no l'hi veig. O sigui, tot i que hi pugui haver opinions, sobretot tècniques, totalment oposades. Però aquí no hi veig una voluntat política. El que passa és que la situació actual és complicada i segurament molts diuen Andorra, això ho està. Això no, ara tenim aquest, i quan toqui ja en parlarem. Que és el que tu, Clàudia, dius.
És que són molt petits, i llavors hi ha tantes coses, que dius, hi ha el Covid, com ha passat el Covid, sembla com que, bueno, anem recuperant d'allò, però és que, res, dos, tres anys enrere, tot el que està passant, que és que ja veus les notícies i ho sabíem que ha passat avui, no? Aviam què ha passat ara, perquè és que tot és complex, tant a nivell nacional, com a nivell europeu, com ja internacional, vull dir, és que és...
No, és una situació...
És molt complex.
Sí, bueno, veurem com es deslliga una miqueta tot això i veiem com si aquest estiu doncs, porta aigua clara a les coses.
Temps
de reflexió. I al setembre, doncs, quan tornem, la gent té les coses més clares. Una cosa que sí que ha tingut clar ha sigut el Tribunal Constitucional. Hi havia un recurs d'empara per l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics que doncs, no accepta la decisió per a vulneració de dret de quan se'ls retira. Doncs, bueno, és així i ja està. O sigui, com has dit tu molt bé, Albert,
és el que hi ha.
Vull dir, és això i què fem?
A veure, a mi això em recorda una expressió llatina que de quan m'agraden, o sigui, Roma locuta, causa finita. Per tant, aquí ha parlat el Constitucional, s'ha acabat el negoci.
Bueno, potser el negoci va haver-hi massa...
No, perdó, el de negoci no és la paraula exacta, s'ha acabat els plets i s'ha acabat tot. A veure, que per un altre costat, a mi hi ha temes que m'agradaria que el Constitucional també tingués l'oportunitat de tancar-los.
Sí, no queden allà oberts i anem...
No, o sigui, com el tema d'alguns articles de la llei Òmnibus, m'agradaria que el tribunal hagués pogut també dir la seva, no ha estat possible perquè l'accés al tribunal per part d'un ciutadà rasos és pràcticament impossible, per no col·lapsar aquest tribunal i tot, però hi ha situacions d'aquestes que jo no les crec, com l'ocupació per part de govern de vivendes, on la Constitució garanteix el dret de propietat, per mi és totalment inconstitucional, però ningú hi ha volgut anar. Tenim un altre tema que també va sortir una mica, que és aquesta famosa doble nacionalitat per alguns països. Si la Constitució diu que la doble nacionalitat està prohibida i en un país determinat a l'Estat no els hi deixi renunciar perquè té por que se li escapin, és el seu problema, no és el problema d'Andorra. No som nosaltres, ens hem d'adaptar a la legislació dels països veïns. I a mi també seria un punt que m'agradaria que el Tribunal Constitucional tingués ocasió de pronunciar-s'hi.
Sí, del que dius del tema dels
passaports.
M'agrada
perquè ho té tot, has vist, sí. Com tots els punts, es veu aquí l'experiència,
No, sempre m'agrada seguir-ho, o sigui...
No, és que és això, jo també li deia sempre la geopolítica i totes aquestes coses, i tot el que està passant i les notícies, és què podríem fer, què seria, no? Sempre queda jo...
Per el que dius tu, Albert, per el tema dels passaports, cert que potser la cosa és dir, és que vostè, per exemple, té aquesta nacionalitat de les que no pot renunciar i vol accedir a l'andorrana, ja és que ni li podem acceptar el tràmit.
Però ara sembla ser que se n'han donat 5 o 600 d'aquests passaports.
350, jo li...
350, és igual. I a més, si mires els països que es donen, són totalment afins a la nostra cultura, sense cap classe de problema perquè s'adaptin de l'avui pel demà. Tànger, Marroc... no sé quins altres del sud-est asiàtic, home, però, en fi, és que és un tema que m'indigna, ho sento molt, per la manera de procedir, amb la lleugeresa de procedir, com un govern pot prendre un acord contrari a la Constitució.
No, a més és que això el que fas és que ja estàs creant un precedent, perquè clar, nosaltres vindrà i dirà, i perquè jo no.
Clar.
I et dirà, no, és que tu ets la... Ja, però uns els has deixat i uns altres no. Vull dir que aquí
és... Dic, hi ha coses que de vegades em costa molt d'entendre. Deu ser que em foto gran i aleshores no.
O l'experiència.
És l'experiència, no, és el que dic, és l'experiència, no? És veritat, és veritat.
I l'experiència, doncs, porta diàleg, porta reflexió i a presa de decisions, per dir-ho així.
Totalment, totalment. I la seva visió, és això, és el que jo dic, l'experiència. Diu, no, dic sí, dic, perquè jo puc tindre una visió, però tu tens una visió que és amb l'experiència i amb tot el que has viscut. I clar, és això, és aquesta part que dius escoltar els altres, doncs mira, avui espero
no,
que t'has escoltat.
I a més, és que i certs punts realment costa de negociar. Jo, per exemple, poso amb el tema Constitució, que vaig tindre el privilegi de viure'l a la taula de negociadores de la primera fins a la darrera reunió. Compaginar la doctrina de l'Església Catòlica amb el pensament agnòstic i anti-eclèsia i anticapellans del Copríncep Mitterrand, no va ser fàcil. amb una sèrie d'allò, finalment, amb el tema de que la Constitució diu que respectarà el dret a la vida en totes les seves fases, és una decisió d'aquestes filosòfica que va contentar a tothom, i nosaltres, com que les altres dues parts van dir que sí, les dues van dir a on firmem, i això, érem conscients de que quedava una discussió mèdica, filosòfica, que tardarà molts anys a aclarir-se, però en aquell moment teníem que tancar el text constitucional.
Sí, bueno, a vegades són coses així, que és millor un compromís com diuen els francesos, com el procés, no?, per dir-ho així.
Exactament.
I després ja l'ajustarem, ja trobarem legalment la manera de...
Bueno, sembla que sí, ara.
Sí, per això dic, que després es mirar legalment
El temps arregla moltes coses,
per això,
el que diu. I segurament la visió de l'Església tampoc és la mateixa que era en aquell moment.
Tot va evolucionant.
I aleshores, al moment que sembla que sé que ara hi ha una evolució, perquè inclús l'altre dia, el dia de la presa de jurament del nou copríncep, o sigui, vull dir, per mi la seva intervenció va ser bastant clarificadora.
Sí.
Bueno, veurem com avança aquest tema. Albert Gelabert, moltes gràcies per haver vingut avui. Que passis un molt bon estiu.
El mateix.
Ens veiem al setembre. Ja tinc el plaer de tornar-te a convidar per la volta. Per
en principi, cap problema.
Clàudia Cornella, també et desitjo que passis un molt bon estiu i gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies, igualment, que vagi molt bé.
I ja reprenem passat setembre.
Perfecte.
Les nostres trobades aquí a la Tertúlia. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.